Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar-se en la sintonia de Catalunya Ràdio l'any 1995 i que aquesta temporada fem en podcast des de VilaWeb. Cada divendres al migdia el podeu arreplegar a www.vilaweb.cat i també l'emetem a través de més de 150 emissores de ràdio de tot el país, les que pertanyen a la xarxa, el que era l'antiga COM, però també emissores com Ràdio Arrels a Perpinyà, com Túria Ràdio a València, etc. etc. Avui anem a parlar precisament de coses que estan passant ara mateix mentre fem aquest programa, com és bàsicament el Fòrum de Cultura Lliure que es fa a Barcelona, al Centre Art Santa Mònica. Es fa divendres i dissabte, per tant, els qui ens escolteu sincrònicament encara podríeu participar. I tenim nosaltres la Gala Pin, activista i membre de la EX. És un nom curiós, això de la EX. Sempre ho dic, Gala, sempre que ven, sempre dic...
Bueno, hem canviat de nom una altra volta.
Sí, ja ho sé, però ara la EX ja em sembla... Benvinguda, Gala, com sempre.
Bona tarda.
Encantada que estigués amb nosaltres. FCforum.net és l'adreça web a partir de la qual podeu, qualsevol que tingueu interès, saber-ne més sobre aquest esdeveniment que s'està fent ara mateix a Barcelona. També, com sempre, el Martí Crespo, què tal?
Bon dia.
Avui en samarreta de Som Energia. Veig que et va impressionar la setmana passada els de Guifinet i la seva teoria del Commons.
Sí, els Som Energia els coneixia, per això, eh?
Aquests són Commons de l'energia.
De l'energia, de l'electricitat,
sí. Un dia hauríem de fer-los propaganda i portar-los així.
Sí.
Amb ells, amb la Gala, amb el Martí, parlarem sobre el Fòrum de Cultura Lliure, començarem per ahir i acabarem, com sempre, no se sap on.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com cada setmana, el Martí Crespo ens explicarà una mica de què va tot plegat, tot i que estem parlant d'unes activitats que són molt conegudes perquè ja fa temps que funcionen. Però vaja, les normes són les normes, així que comencem amb l'informe Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs comencem parlant de la Gala, de Gala Pin, que ja va passar per l'Internauta justament el maig del 2011, o sigui, ja fa temps, per parlar-nos en aquell cas de la incidència de Twitter, de Facebook, els telèfons mòbils en les anomenades primaveres revolucionàries del món àrab, i com també de l'impacte del recurs intensiu de les xarxes socials en el moviment de protesta ciutadà del 15M, que potser, jo crec que potser avui també podríem acabar parlant. Avui la tenim el programa per un altre vessant, que és és el tema de l'antiga ExGAE, que organitza o és una plataforma barcelonina que propugna models alternatius de difusió cultural i de gestió dels drets d'autor, i que ja des de fa 4 anys organitza el Fòrum de Cultura Lliure a la ciutat, que és un congrés internacional que, ja com deia en Vicent, és bastant ben consolidat, d'organitzacions, experts en cultura compartida, que serveix tant per difondre experiències d'aquest estil, com sobretot per establir estructures de coordinació o de trobar solucions globals en aquest àmbit concret. La reunió d'aquest any, que es fa això, divendres i dissabte, arriba en un 2012 que dins del fòrum s'ha destacat que ha estat important quant a victòries de la societat civil en aquest terreny concret, no? S'esmenta que la pressió social ha aconseguit aturar lleis com l'ACTA, SOPA i PIPA, que són amb sigles bastant curioses.
És que és una cançó, això.
Sí, l'ACTA, SOPA, PIPA.
Hi ha cançons.
És que el que no s'inventa ja. L'ONU ha reconegut la llibertat d'expressió a la xarxa com un dret bàsic, la Unió Europea ha declarat il·legal revisar i filtrar enllaços, les lleis antidescàrrega doncs, que van sorgint doncs, en alguns països no acaben de reeixir, doncs, el Partit Pirata continua eixamplant-se internacionalment, em sembla que aquesta setmana tenien el primer senador a Txèquia, diria.
Ah, no, anava a dir, el primer Batlle, no, això era els Verds. Estuttgart, per primera vegada, els Verds governen una ciutat important.
Bé, doncs tot això segur és el que planarà una mica doncs, els espais de l'Art Santa Mònica, de la Rambla de Barcelona, on es fa doncs, aquest quart fòrum, que enguany doncs, es presenta, doncs, bueno, enguany i suposo que cada any una mica amb dos grans eixos de debat. D'una banda hi ha les alternatives de la creació, o des de la creació respecte doncs, als drets d'autor, la rigidesa dels drets d'autor, i d'una altra doncs, una tendència molt creixent que és la democràcia en l'era digital i com reforçar la democràcia a través de les eines digitals.
Sí, bueno, de fet, més que com reforçar-la, també el potencial democratitzador que té la mateixa xarxa i les experiències que ja s'han vist en països com Islàndia de fer efectiu que hi hagi una participació decisòria a través de la xarxa i d'eines digitals en la vida política a diferents àmbits i diferents nivells, que nosaltres pensem que és una part com molt important, no només a la part en el que té a veure amb les eines, sinó amb el que hi ha al previ, no? El que és la transparència i el dret d'accés a la informació, que ara mateix en internet no s'entén com hi ha determinades dades o determinat tipus d'informació que no és accessible pels ciutadans perquè és el pilar bàsic de la democràcia, no? Tenia aquesta informació i, de fet, la proposta de llei que va fer el PP sobre la llei de transparència era una llei de transparència completament capada i que no portava enlloc en el segle XXI.
Bé, d'opacitat absoluta, eh? O sigui, l'única transparència que tenia era el títol, però no tenia
la
res.
La transparència del bon govern, no? Que dius, podem debatre un moment. Sí, llavors aquí, o sigui, de fet és una de les línies que portem treballant des d'una mica abans del 15M, que és més les llibertats i els drets a internet, més enllà dels models sostenibles per la cultura, en la mesura en la que pensem que estem en un moment en què es poden produir canvis molt importants i que també és la nostra tasca, d'alguna manera, el transmetre aquesta forma de fer servir les eines i el difondre quines experiències s'han de començar a implantar des de baix, no? Des de la ciutadania, pressionant també els governs, perquè de fet el Free Culture Forum és també un lobby que proposa reformes legislatives a nivell europeu, a nivell estatal, a nivell més de país, i llavors és en aquest, bueno, en aquests diferents nivells que s'anem movent per fer propostes també en positiu, no només combatre ACTA, no només combatre, bueno, PIPA era només de l'estat dels Estats Units, sinó, de fet, aquest any es presenta al Free Culture Forum pues, l'agenda positiva, no? Com reformar la propietat intel·lectual, que és una paraula que no ens agrada, no? Com diu Stallman, la propietat intel·lectual no existeix, però bueno, com reformar la propietat intel·lectual en l'àmbit europeu acord a l'era digital i no acord als interessos dels grans lobbies de les indústries culturals.
Per si alguna gent no ho sap, tot això d'ACTA, SOPA, PIPA, són lleis que sota l'aparença de protegir els drets intel·lectuals, etc., en realitat intentaven restringir molt la capacitat i els usos de la xarxa, no? I que han estat combatudes a França, als Estats Units, a l'estat espanyol, allà on han aparegut lleis d'aquest estil, doncs han tingut un fort component d'atac. Vosaltres porteu al fòrum gent de tot arreu, pràcticament, no? És a dir, feu una barreja allà de personatges.
La xarxa és global.
La xarxa és global, efectivament, no? Bastant, bastant interessant, no? Tu que hi estàs molt posada, quines són les coses que te criden més l'atenció ara al món del que està passant? Ni el cas d'Islàndia, m'agradaria que en parlàrem després, tot això de la... El titular és estúpid, però això de la Constitució Facebook, que diuen, és estúpida aquest titular, però ens entenem amb això. Però què més te crida l'atenció? Quins moviments veus que t'estan sorprenent?
Hi ha, per una banda, que ve la gent de la Quadrature du Net, que és la gent que ha estat batallant més a nivell d'ACTA i la que està treballant aquesta agenda positiva i que jo crec que és, bueno, que és molt interessant pensar en positiu, més que res perquè anem per davant dels governs en aquest sentit. I després hi ha tota la part de gent que parla de transparència, és de Civio, Access Info, que també van fer propostes a la llei de transparència que proposàvem abans, que han fet un informe també sobre les mancances que hi ha a nivell de transparència al nostre territori. Hi ha també una part que és menys coneguda però que jo crec que hem de començar a posar molt d'èmfasi en ella, no? És el ciberdelicte com a excusa per controlar la xarxa, no? D'alguna manera fins ara s'ha fet servir el copyright com una excusa per poder intentar anar controlant la xarxa amb lleis com a acta, però també tenim la llei Cinde, no? I ara segurament ara es comença a parlar de ciberdelictes, i sobretot el que amaga això és una voluntat de controlar un espai que és un espai de llibertat, perquè la gent s'autoorganitza i no només s'autoorganitza políticament, sinó també que és un lloc on els intermediaris desapareixen, no? I això pues, sempre fa com por als poders
fàctics. És curiós, no? Perquè això és més sentit que anar a peu, no? És a dir, criminalitzar un espai, i aleshores la forma d'atacar un espai que naix és criminalitzar-lo a la bèstia.
I apel·lar a la seguretat, no?
I apel·lar
a la seguretat. Necessitem seguretat.
És curiós, perquè això en la Roma antiga ja ho feien. Vull dir que...
Sí, però tenim exemple... O sigui, això és molt vell, evidentment, però hi ha una cosa que ens preocupa, és que quan ens vulneren els determinats drets a la xarxa, es perceben com d'una manera molt menys escandalosa per part de la gent que quan ho fan al carrer, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, quan parlem d'ataques de dos, dels atacs de dos que fa Anonymous, que per nosaltres serien l'equivalent al dret de manifestació, no? És com aglutinar-se en un espai físic. Quan aquests atacs se comencen a penalitzar, no suposen un escàndol tan gran com si ens prohibissin el dret a manifestació, que és algo, bueno, és un dret bàsic. Llavors també és començar a crear un discurs que faci veure que els nostres drets civils han d'estar presents a la xarxa i han d'estar garantits, perquè si no perdem el nostre espai de llibertat.
Deixa'm que ho traduïsca, per si algú no sap molt bé què és això. Els atacs de denegació de servei és allò que diuen, ara ens connectem tots junts al mateix moment a una web, i això n'hi ha des de l'organització física, diguem, de gent clicant fins a màquines que fan clicar, i fem impossible, per tant, que s'hi pugui accedir, que seria com bloquejar l'entrada de la borsa.
Sí, el servidor té moltes demandes i llavors cau i la pàgina web no
visible,
funciona.
No? Això és denegació de servei, es diu. És un model bàsic de protesta.
Sí, i aquesta part la presentarà el Carlos Sánchez Almeida, que és un dels advocats que ha portat casos d'Anonymous. També està Tor Project, o està l'Alicia en Diumenge, que parlarà del que són les revoltes àrabs i la censura a la xarxa, que això també...
Sembla que han passat tots per l'internet. No sé per què, no m'estranya.
No, i això, la censura a la xarxa també lliga amb el blog de dissabte matí sobre transparència, on es presentarà, per exemple, l'informe de Reporteros sin Fronteras dels enemics d'internet, que és, com a forma visual, si busqueu a la seva web, tenen un mapa de tot el món on posen amb colors en quins llocs es censura internet, i fins i tot el seu informe parla de països on s'han matat blogueros que estaven difonent informació a la xarxa que anava... O sigui, que anava contra els governs o contra determinades màfies en determinats països, no? I és com aquesta altra part de la informació avui en dia, no? La xarxa i la capacitat de que la xarxa siga lliure i neutral.
Hi ha una cosa en tot plegat, que és com la xarxa dona poder a la gent, no? Com... Segurament és el gran canvi. És a dir, si ho mirem en perspectiva, els últims 30 anys... poques coses de les que passen al món s'escapen al fet de que la xarxa és un vector de poder per a la gent, no? Tant de destapar situacions que es volien tapar, com d'autoorganitzar-se, com de... És enorme l'impacte.
De fet, no només és un espai d'empoderament, sinó hi ha un fenomen que nosaltres anomenem l'efecte Streisand. Quan la Bàrbara Streisand va dir no vull que reproduir les meves fotos d'una casa que es va fer a la xarxa ni enlloc, de cop si ara busques a Google Bàrbara Streisand, no me'n recordo on està la casa de no sé on, doncs hi ha com 1,5 milions de fotografies que pots veure d'aquesta casa. I llavors quan es censura, la xarxa ens dona també una capacitat exponencial de contrarrestar la censura, no? Quan es censura alguna cosa, el que passa a la xarxa és que es multiplica. Ho vam tenir amb Wikileaks, amb la quantitat de miralls que van sortir, o vam tenir també després del desallotjament, per exemple, del 27M aquí a Plaça Catalunya, no? La quantitat d'imatges que van circular per la xarxa, ara amb cafè amb llet, no? Que després de que els han que els han multat amb 10.000 euros, el vídeo s'ha reproduït molt més del que...
Ui, el que és pitjor, bueno, pitjor no, perquè 10.000 euros són molt diners, però el jutge ha exigit que despengen el vídeo, que això és...
Sí, però jo crec que això farà que gent que ja s'ho ha descarregat o repliqui per molts llocs. Sí, no té sentit perquè no pots controlar el que es penja i no es penja a internet. I a banda d'això està l'empoderament que tu deies, que crec que tots els que estem aquí, segur els que ens estan escoltant, són tuiteros, que és un espai on efectivament es veu molt aquest empoderament, no? Tant des de, comentàvem, crec que l'any passat el tema del sense senyal, no? O el 15M, hi ha molts moviments que s'han gestat a la xarxa i que per nosaltres sí que és important, o que nosaltres sí que, sobretot amb el 15M, sí que fem una lectura en què pensem que hi ha determinades pràctiques i lluites que s'havien donat abans a internet que creen un poc el caldo de cultiu perquè es doni un moviment com el 15M, no? La lluita contra la ley Sinde, però també abans moviments com hacktivistes o així, que d'alguna manera transmeten una forma de fer i creen ja com unes dinàmiques socials, de hacking social, permeten que això, que després, a nivell intuïtiu, la gent a la xarxa se vagi organitzant i s'empoderi, sobretot col·lectivament, que és una part que jo crec que és molt bonica.
Aquest aspecte de sentències peculiars, n'hi ha un jutge de Madrid que acaba de... ahir ho llegia, ha condemnat a una gent que per Twitter havia difós unes coses i fent un paral·lelisme amb el que fa amb la premsa habitualment, els obliga a penjar la sentència a Twitter. Es veu que ningú li ha explicat que són 140 caràcters. Com vol que pengem la sentència a Twitter, no? És veritat. Hi ha molt de cachondeo amb això. Clar,
i al cap d'un any i mig van acabar.
Els obliguem a penjar la sentència al mateix lloc on es va publicar l'ofensa, no? Diu, escolta, que són 140 caràcters, senyoria, no? No cap, no sé com vol que li expliquem.
Es pot fer un resum, també.
Bueno, pots penjar un enllaç, relax, però potser l'enllaç no entenc què vol dir, no?
Volia la sentència, volia la sentència. Això em recorda l'època, molt al principi d'internet, no recordo quin abogat m'ho va explicar, però em va explicar una... No, no al principi, al principi de la informàtica, gairebé. Un xutxe que grapava els disquets, quan hi havia disquets, grapava els disquets a l'informe, amb la qual cosa, òbviament, es convertien automàticament en disquets il·legibles.
Bueno, sí, però curiosament, això, ho dèiem abans de la Lisinde i ara també, moltes de les sentències que hi ha hagut, per exemple, en temes d'intentar criminalitzar usuaris o portals per... compartir enllaços P2P o per compartir arxius, han sigut favorables, no? Tot just abans de que s'aprovés la ley Sinde, hi havia hagut, crec que una sentència de les 20.000, sobretot amb la demanditis que tenia l'SGAE, no? Que havia sigut favorable a les entitats de gestió i tota la resta havien sigut favorables a, al que és en realitat la naturalesa de la xarxa, que és enllaçar i compartir, no? Que és una de les coses que diem, que és la cultura existia abans de les indústries culturals, a internet es comparteix i es crea per compartir la còpia i això ha de continuar existint.
Ara s'anomenaves l'SGAE, ja sé que no és tema de debat en el fòrum, però com valoreu a l'SGAE n'hi ha hagut un canvi formal, va desaparèixer el Teddy Bautista i tota aquella gent enmig d'un escàndol monumental, ha entrat una nova gent que aparentment és més dialogant. Ho és o és apariència?
Ho és, però no deixa de ser un lavado de cara, no? I quan va aparèixer la nova directiva, nosaltres li vam escriure una carta amb propostes de... O sigui, com dir, sí, efectivament sobre la nova SGAE, la teniu a la nostra web, doncs vos proposem des de que deixeu de perseguir a les petites botigues i als usuaris, que comenceu a assumir que hi ha d'altres models de gestió dels drets d'autors, de promoció de la cultura, hi havia com 5 o 6 punts. A l'últim li demanaven que si havien tornat a tenir sentit de l'humor, que ens deixessin dir-nos ex-gai una altra volta. Això no van respondre, però sí que van respondre, o sigui, l'entorn Reixa sí que va respondre a la carta, s'havia llegit la carta pel dret de l'accés a la cultura i al coneixement que van fer el primer Free Culture Forum, el manual que van fer el segon Foro de Cultura Lliure, i de fet el vam convidar a un debat obert al juliol, que va tenir lloc al juliol al Festival Grec. I d'alguna manera sí que hi ha un canvi en les formes, no? No és aquesta prepotència de saber-se impune, però el que ens va quedar clar que com a mínim no han entès l'internet. I a partir d'ahir el que no entens li tens por i sempre intentes d'alguna manera pues, no tant criminalitzar-lo com ho feia potser l'antiga SGAE, però no s'introduiran grans canvis que permeten que l'SGAE renovi. De fet, l'SGAE és una entitat que ve de l'era predigital. Llavors...
Ah, bé, bé. Sempre expliquem que ve de quan la indústria musical estava dominada pels editors de partitures. Imagina't. O sigui, l'SGAE naix... No, és important saber la història. L'SGAE naix perquè els músics, quan morien, ja no cobraven res i aleshores no cobrava res la família, òbviament. I, per tant, es perdia, diguem, el treball que havien fet es perdia i s'agafa a l'edició de partitures. I diu, cada partitura que es publique ha de pagar al músic original. O sigui, això és abans dels discos.
Una partitura, imagina't.
Abans dels discos, quan els que dominaven la música eren els editors de partitures, no? O sigui, la cosa ve de lluny i tenia un altre nom, òbviament, i era molt més complicat, no? Però vaja, que el tema és seriós, no?
Ja. Bueno, de fet, ahir als Oscars explicàvem d'on ve la idea del copyright, que quan surti el vídeo us convidem a veure-la, sí, de la reina... Crec que és una reina d'Anglaterra, Isabel, no me'n recordo com es diu perquè sóc molt dolenta pels noms, però ve d'aquí, com ella s'alia amb els editors, amb els impressors, per poder controlar les còpies que es fan dels escrits després de que aparegui la impremta. I d'ahir és el dret de còpia, el copyright, i neix d'ahir el copyright.
Està bé, per tant, coses que venen... que venen ben de lluny. A vegades la gent, de tota manera, quan parlem en aquests termes, n'hi ha una reacció, i ho dic per un tipus d'oient que no està tan acostumat a aquest llenguatge que gastem nosaltres, que insisteix en el tema de dir, sí, tot això està molt bé, però, clar, de què viuran els pobres músics, o els pobres escriptors, o els pobres...
Clar, no, aquí hi ha una idea bàsica que és cert que a voltes se'ns oblida a transmetre, que és... Cultura lliure no vol dir cultura gratis, no? És això de free as in freedom but not as in free beer. I llavors el que nosaltres diem és que hi ha d'altres models que de fet estan funcionant. El Free Culture Forum es presenta un informe que hem fet sobre el crowdfunding, sobre el finançament per mecenatge, l'estat del crowdfunding ara mateix a l'estat espanyol i Catalunya, no? I es proposen també tota una sèrie de reformes per millorar-ho, per fer-ho més escalable també, perquè hi hagi projectes més grans, perquè pugui participar més gent, perquè hi hagi altres tipus de projectes que puguen entrar en el crowdfunding, i per això se proposen pues, reformes legals que ara mateix no, pues, en la llei de mecenatge de l'estat espanyol no hi ha forma de que algú es pugui convertir en accionista d'un projecte, pues, que hi hagi aquests tipus de canvis, de manera que el crowdfunding, que és un dels models de negoci que s'està parlant més i que de moment ha tingut més implantació dels diferents que hi ha, puga millorar-se i se puga anar a implementar, però que ja està funcionant i que hi ha projectes. Bueno, està el No Res, aquest documental que es va presentar també als Oscars i va sobre la colònia Castells a Barcelona, que estan enmig d'enderrocament, doncs es va financiar per crowdfunding, i tenim molts altres exemples de projectes que han sortit endavant gràcies al crowdfunding. És a dir, no parlem de que els artistes morin de gana, sinó parlem de saber que amb la xarxa hi ha d'altres formes de generar, promocionar i gestionar els drets d'autor i les obres culturals. I hi ha una altra part que a mi m'agrada molt del Foro de Cultura Lliure, que és, bueno, el que és projecte de Taringa i Taringa Música i Megavox, que ve de Mega Upload, que ja sabem que el van detenir i van tancar Mega Upload, que tenia un 1% del tràfic a internet. I el que proposa Taringa Música en la mateixa línia que Megavox és compartir els ingressos directament amb els artistes. És a dir, aquesta frase de compartir és bueno, pues compartir també els ingressos i dir, vale, pues els ingressos que nosaltres tenim, com que amb la xarxa podem monitoritzar, podem saber quantes descàrregues o quantes escoltes ha tingut una cançó, un artista o així, el que farem és, segons el nombre de descàrregues o escoltes que ha tingut una cançó, en el cas de la música, i segons els ingressos que nosaltres tenim per publicitat, per socis, pel que siga, compartirem aquests ingressos i repartirem amb els artistes directament. No haurem de passar per aquest intermediari que és l'entitat de gestió. que això curiosament és una cosa que Pablo Soto, que és un desenvolupador que se li va condenar, l'Esga el va demandar i li demanava 13 milions d'euros, Manolito P2P, pel software Manolito P2P, li va proposar a la RIA i a la Fox, crec, a 2002 ja, i li van dir que no els interessava. Vull dir que no és que no hi ha hagut una voluntat de diàleg, sinó que de fet això és fer servir la xarxa per tractar directament amb els artistes que no han de...
Sí, que a vegades provoca situacions ridícules, és a dir, a Cia Vilaweb recordo un parell d'intents de fer com una espècie de ràdio musical permanent que els músics i els cantants i tots hi estaven d'acord en cedir la música perquè era un espai de promoció de la música en català i no sé què, i que no volien cobrar res perquè els estaven fent difusió, i que en canvi venia l'SGAE i deia que si això es feia els havien de pagar a l'SGAE uns diners que ho impedien per complir, si feien completament inviable el projecte, perquè aquí ningú guanyava diners, era un espai de promoció, no? I era una situació absurda, no? Era, escolta, el qui fa la cultura li interessa la promoció, el qui pot promocionar li interessa la cultura, i al mig n'hi ha una cosa que decideix que no.
Per mi el cas més divertit, bueno, hi ha molt d'absurdo del copyright, però és el de, crec que era Beyoncé, que va penjar un vídeo seu a YouTube i Sony el va censurar per violar el copyright. I
això.
I deia-me, és que soy jo? Ens donen paradoxes d'aquestes que són molt divertides.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Galapin arran la celebració aquests dies a Barcelona del Fòrum de Cultura Lliure al Centre d'Arts Santa Mònica, divendres i dissabte 26 i 27 d'octubre.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Així seguim petant la xerrada mentre sonaven les músiques amb la Galapin explicant-nos més anècdotes d'aquesta absurditat que a vegades són els drets d'autor. Gala, n'hi ha un tema que a mi m'agradaria que tocarem una mica perquè n'hi ha molta expectació ciutadana sobre això i ens arriba poca informació, que és tot el que ha passat a Islàndia i tot el que està passant a Islàndia, que també formarà part un poc dels vostres debats. Resumint, a Islàndia va haver la crisi, com a tot arreu, ells han enfrontat la crisi d'una manera diferent i pel que sembla estan aconseguint eixir-se'n millor del que de la resta. Van posar en presó els banquers culpables de la crisi i el poder polític va decidir que calia una reforma, que això, si havia passat això, és perquè el sistema fallava. I aleshores es va obrir un debat que va consistir en la creació, si m'equivoco en algo, em corregeixes, en la creació d'una espècie d'assemblea constituent, per dir-ho així, però triada per la població, no pels partits, amb candidats que es presentaven, que em sembla que només havien de tindre 30 signatures per poder-se presentar, i aquesta gent va elaborar una Constitució nova a través, la va elaborar en, diguem, amb totes les discussions públiques, en streaming de vídeo, que tothom podia participar i veure, però a més a través de Facebook i d'una web especial que van organitzar ells, la gent podia participar i proposar canvis i discutir els canvis. En aquesta constitució va passar un fenomen molt, molt interessant que he vist des dels problemes que n'hi ha a l'estat espanyol, és molt, molt alliçonador, que és que va haver un punt que el Tribunal Suprem, sí, no sé com es diu, d'Islàndia, va decidir que allò no podia ser, perquè aquella gent no era escollida pel Parlament, i el Parlament va decidir votar-los, és a dir, donar-los la legitimitat perquè ho feren, no? És a dir,
els donarem un altre nom, però continuarem treballant.
És a dir, posar la política per davant de les lleis i les normes, que és aquesta cosa que sembla que aquí no hi ha manera de fer. I la setmana passada, si no m'equivoque, es va votar en referèndum si s'acceptava aquesta proposta constitucional, va guanyar el sí, i per tant suposa que ara això continua tirant endavant.
No és vinculant, però bueno.
Sí, jo, un element per no fer exaltació així, sí que hi ha una part en la que el Parlament ha decidit coses, llavors en aquesta nosaltres li diem Wiki Constitució.
Ai,
el que no pot haver referèndums, per exemple, sobre temes de finances, no? Amb l'excusa de que si fos així es podria decidir sobre els impostos, que sempre és un tema polèmic, perquè sabem que si els gestionessin bé són la garantia de tenir uns serveis públics de qualitat, però també hi ha molta gent que no els vol pagar, doncs amb aquesta excusa no pot haver la Wiki Constitució. Conté un apartat important sobre referèndums i aquesta part no està vetada, no pot haver cap referèndum. Dit això, jo crec que és un gran procés que mostra com es poden fer les coses d'una altra manera. També hi ha un argument molt habitual que es diu, ja, però és que si tothom pot opinar, aquí pot haver qualsevol discussió, i en realitat el que ens trobem a la xarxa, a la Constitució ben organitzat, el que trobes és que la gent que no té res a dir al final no diu res, o les propostes que són molt cutres, per dir-ho ràpid, acaben quedant com molt a baix de la web, no? Així no, la gent no els hi dona.
El friquisme no triomfa.
Clar, no, però perquè hi ha una intel·ligència col·lectiva que fa, quan tens una eina a la teva disposició, com és una wiki per reformar la Constitució d'allà on vius, després de tota una sèrie de successos, no? Doncs que la gent es posi efectivament a intentar pensar pel bé comú col·lectivament. I bueno, aquesta experiència sí, també estarà demà, de fet, a la tarda. També parlaran d'altres, o sigui, a banda de la Wiki Constitució, hi ha altres experiències participatives a través de la xarxa que s'han donat a Islàndia, també més a nivell micro, no? I tot just abans d'ahir ens explicava la persona que parlarà demà, pues, una eina que tenen ells, que és amb la que van aconseguir que els veïns de diferents barris votessin part dels pressupostos municipals per la millora del seu barri. És una web que té un espai de debat, no?, amb arguments pro i contra, la gent vota els arguments pro i pugen més, o els contra i pugen més, pot posar nous arguments, pot fer propostes, i llavors a partir d'ahir pues, es va decidir part del pressupost de millora i construcció, o sigui, eren àmbits concrets. I en el cas de la Wiki Constitució estem parlant molt més d'un àmbit que ja és... O sigui, jo crec que el que va passar a Islàndia és que van veure que no podien governar sense la gent, no? Aquesta frase de ellos no mandan si nosotros no obedecemos, pues, feta, portada a la pràctica, i que de fet va ser el poble d'Islàndia el que va oferir una eina, si va posar en pràctica una forma de fer la Constitució que anava molt més enllà del que el mateix Parlament havia pogut oferir fins ara.
Però el tema d'Islàndia ja fa anys que s'està parlant, i no només, diguem-ne, en el cas concret aquest de la Wiki Constitució, sinó hi ha molt referent, o sigui, Islàndia és com un referent, se'n diu el laboratori, moltes vegades d'això, de nova regeneració democràtica o empoderament de la gent respecte a la democràcia, però potser, a vegades tinc la sensació que potser és l'anècdota, o sigui, és l'anècdota, vull dir que és l'excepció dins el món, és a dir, Islàndia va mostrant noves maneres de fer, però després veus que no surten d'allà.
Sí que surten, i sí? Jo crec que és important tenir els nostres propis mites, Vull dir, segurament, si ens fiquéssim dins del procés islandès, o sigui, veuríem coses que no ens agraden o que hauríem fet o que han fallat, no? I que no han arribat tant. Però que és molt important tenir els nostres propis mites, no? O sigui, és com en un espai on està molt marcat per la cultura de la transició, el consens polític, no? És com venim d'una cultura política que és com és completament analògica també, de cop tenir un referent d'una experiència d'un país on efectivament la democràcia ha funcionat d'una altra manera, és important crear aquesta narració i després no tens una rèplica concreta, o sigui, igual de l'experiència d'Islàndia, però tens el gabinet del govern de Rio de Janeiro, que ha fet també una web participativa on es discuteixen coses, tens el País Basc, tens l'exemple d'Irèquia, que és també un intent, no?, no tant de fer una wikiconstitució, però sí de fer servir per part de l'administració pública pràctiques, o sigui, que ja venen des de la xarxa, o sigui, d'assumir pràctiques de transparència i de democratització. Tens l'eina que feia servir el Partit Pirata Alemà a Berlín per votar i per discutir. Vull dir que sí que hi ha una sèrie de rèpliques, totes adaptades i també, bueno, hi ha voltes que és directament amb el mateix codi, per dir-ho d'alguna manera, i d'altres voltes no ho és, però jo crec que sí que està present i això crec que és molt important poder construir un relat on tingues aquest tipus de referents presents.
I aquesta impugnació que es fa a vegades a Islàndia, de dir, és que són molt pocs i fa molt fred. És traslladable, lo d'Islàndia?
A dir que aquí són molts i fa massa calor.
No, és que és curiós, jo no sé si t'ho has trobat tu, però jo m'he trobat moltes vegades que te diuen oh, Islàndia, rai, són, no sé si són 300.000 o 350.000. Clar, així és fàcil, no? Però això com ho fas en un lloc de milions, no?
Clar, hi ha una part en què dius, bueno, si no ho proves, no ho fas. Mai segur, no? És com... Sí, aquest és un argument, jo també l'havia sentit, però la veritat que no l'havia donat massa importància, perquè... Crec que hi ha unes comunitats a la xarxa que ja estan funcionant i que farien que això fos factible, que és com un argument d'aquests que ironitza i que al final intenta menysprear una pràctica que és molt important i de fet es podria intentar a nivell municipal en segons quins llocs, o sigui, no és una qüestió de que siguin pocs i faci fred.
No, sobretot perquè la tecnologia és igual de vàlida, no? Perquè ahir n'hi ha una part que a mi sempre m'ha encuriosit molt, per exemple, el software que és el Partit Pirata, no? És interessant que n'hi ha una part que és de pensament, però n'hi ha una part que és pràctica, no? I que és com es creen eines informàtiques que ajuden a polir el debat, no? Que sembla que és una cosa fàcil de dir, però que a l'hora de la veritat és complicada, no? Com fas que en el debat emergisca realment el que és interessant, que no s'ompli de friquis, que siga fàcil d'usar, que la gent no tinga que saber programar en Unix per poder dir alguna cosa. Vull dir, n'hi ha una part que els informàtics tenen molta feina aquí.
Sí, jo crec que també que, bueno, que aquí, com deia un amic... l'esperança de la humanitat està en los hackers buenos, no? I no tant, però que també es va... Bueno, és una de les pràctiques que té el software lliure, no? El no solucionar un problema dos voltes, però l'anar aprenent dels errors. I això, aquestes eines, jo crec que hi ha tot un sector de desenvolupadors i de gent que programa codi que té molt present les pràctiques socials. Hi ha d'altres que no, que potser necessiten això. Només funcionen en Debian i mai no faran servir res que no sigui una consola. Però sí que hi ha tot un sector de programadors que intenten jugar amb aquestes pràctiques socials i facilitar-ho. I després es va aprenent. De fet, un dels problemes que tenia inicialment el software del Partit Pirata Alemà era que només podien participar fins a 10.000 usuaris en el moment en què van créixer. Pues hi havia gent que es quedava fora, no? I després també hi ha la part de... precisament amb el tema del software lliure, que quan deixes el codi obert i la gent ho va millorar, també ho pots copiar aquí. Torno un poc a la quadratura d'un net, perquè soc molt fan de la feina que fan. Ells van fer una cosa que és molt interessant, que es diu Memopol. Llavors és un mapa, bueno, un mapa no és una web, on tu tens els escons parlamentaris a nivell del Parlament Europeu, tens diferents temàtiques o diferents... directives que s'han anat votant, tu pots triar o per Parlament o per grup polític o per directiva. Ells només han posat les que tenen a veure amb internet i llavors tens, clicant a, jo que sé, pues a qualsevol, al Raül Romeva, que és el parlamentari que se m'acudeix ara, però a qualsevol altre o a qualsevol grup, pots veure què han votat al llarg dels anys en el que es refereix a l'àmbit d'internet. Llavors està molt bé perquè com a Europa sempre ens queda molt lluny i fem un control molt menys exhaustiu del que es vota i no, i a més, com que no fem aquest control, moltes voltes es diu al programa pues farem això i després no es fa, doncs aquest Memopol et permet tenir una memòria política. I ells ara han deixat el codi lliure per a que es pugui copiar i de fet hi ha gent treballant en poder fer això a nivell de l'estat espanyol amb determinada, o sigui, pues amb habitatge, amb llei de costes, amb el que es vulga, i això, i segurament en aquesta còpia el codi es millorarà, perquè això sempre passa.
El que passa és que això reclama una actitud oberta també per part de les institucions que no sempre es té, no? Fa unes hores un amic m'explicava un cas increïble, no? Que era que no aconseguia que l'Ajuntament de Barcelona li donara les dades d'assistència als concerts de la Mercè, que ja m'explicaràs tu quina mena de secret d'estat deu ser això, no? I clar, diu, home, ja puc anar mirant diaris i anar... Diu, però clar, és ridícul, no? I a vegades les institucions tenen una obsessió per no fer públiques les dades, que és ridícula, és simplement ridícula, no? Quan són dades... Clar, jo sempre dic que això amaga un concepte, no? Que és el... A mi m'agrada molt la idea del BBC Commons, no? Que és, la BBC va fer una cosa que va ser dir, els arxius de la BBC, com que els han pagat els ciutadans, són públics. I per tant, qualsevol ciutadà britànic, i clar, és difícil saber com, però és IP dins de Gran Bretanya, qualsevol ciutadà britànic pot entrar als arxius de la BBC, que són magnífics, agafar el que vulga i convertir-ho en el que vulga. Lògicament, tret d'aquelles coses que tenen la pel·lícula, no, però bueno, diguem, els informatius, per exemple, no? Clar, a mi sempre m'ha semblat un exemple magnífic, però més enllà de la pràctica, per la ideologia, no? Perquè vol dir, escolta, això és propietat vostra, ja l'heu pagat, no? En canvi, aquí tenim molt la sensació a vegades de que allò que nosaltres estem pagant, determinats polítics, sobretot, es pensen que és d'ells, no de la població, no?
Aquí, no, només a nivell anecdòtic, i ara em poso en la meva part d'activista barrial, l'autoritat portuària de Barcelona... Barrial, de la Barceloneta. L'autoritat portuària de Barcelona ens va arribar a demanar 384 euros per una còpia del projecte de la reforma del Port Vell. I que dius, oiga, això és un document públic, jo no ho vull de res, i a més el pot penjar a la seva web i no li costa res a ningú. Això, per una banda, el que comentaves tu de la BBC, mira, no ho coneixia, però de fet una de les coses que es reclama des del món de la cultura lliure és precisament que aquelles obres que tenen subvenció pública, no, haurien d'estar en Creative Commons perquè d'alguna manera precisament han estat pagats entre tots i han de poder tornar a aquesta comunitat, no? I no parlem només de les subvencions que poden rebre com projectes més xicotets, sinó la indústria del cine, per exemple, funciona molt amb subvencions públiques, no? I hi ha aquesta indústria del cine que es fa servir per criminalitzar el compartir en internet quan està rebent subvencions públiques per fer els seus productes i és més aviat el dir, oiga, això ja pertany al procomú, no? Això ja hauria de tornar
pagat, ja ho hem pagat, no? Sí. El cost el compartim, però després no podem compartir el producte.
Sí, que, i per mi això, o sigui, el tema de les llicències a internet, no? Les Creative Commons i el copyleft, però sobretot les Creative Commons, són les llicències de l'era digital. El copyright es pot o s'ha d'aplicar en determinats casos puntuals, però no adapta determinades obres a un Creative Commons a l'era digital. A mi em sembla que és com viure en un altre moment històric.
Ara, reprenent una cosa que has dit al principi i sobretot amb drets digitals, etc. Abans parlaves del crowdfunding com un cas d'èxit, és a dir, el micromecenatge aquest famós que aquí, com a mínim a mi i a uns quants ens ve a la memòria, doncs el Verkami, que és el que tenim per aquí més a prop. Dius que heu fet un estudi, em pots avançar alguna cosa?
Bueno, l'estudi es basa sobre Goteo, que és una altra plataforma, Verkami, Lanzanos, el cas de Riot Cinema, que ells ha fet només, o sigui, no és una plataforma, sinó ells mateixos com a projecte. Riot Cinema és la productora que està fent la pel·lícula del Cosmonauta, que de fet és la primera que va començar a treballar en crowdfunding. I després està Kickstarted, que és una de les primeres plataformes de crowdfunding, que és dels Estats Units. Bueno, era un poc el que comentava abans, el que la part per mi més interessant de l'estudi són les problemàtiques que presenta ara mateix el crowdfunding, que una és aquesta escalabilitat, no? Et trobes amb que a partir de determinats diners ja els projectes ja no entren perquè la gent ja no participa, o bé perquè ha de portar molts diners i això ni desgravisa ni es pot fer accionista, ni també perquè, o sigui, també hi ha el perill de desgastar la teva comunitat, no? O sigui, el crowdfunding funciona gràcies a que la xarxa teixim comunitats i això no, no. I després hi ha tota una sèrie de problemes legals amb aquesta escalabilitat, que la veritat que no et sabria reproduir, que bueno, que es poden millorar. Llavors hi ha la part de propostes de reforma, sobretot a nivell legal, que jo crec que és molt interessant perquè més hauria, o sigui, és de cara a la llei de mecenazgo i també de cara a la llei d'emprendedores i alguna cosa més que no me'n recordo què és, però també són propostes de canvi en les pràctiques. De fet, la part de presentació del crowdfunding de l'informe al Foro de Cultura Lliure té un nom provocador, que és crowdfunding o gestió de la misèria. No, perquè ara mateix pues, una plataforma com Verkami té uns 100 projectes al mes, però hi ha molts que a voltes és els amics dient, oi, pots aportar el meu projecte? Llavors com fer perquè això siga, o sigui, per dir-ho així en eslògan, és per treure la pasta d'on està, no? I que més enllà de que els nostres amics pobres financien els nostres projectes, que siga la gent que efectivament té diners, perquè els diners hi ha, que els hi surti a compte participar en aquests projectes. I es parla també d'una altra plataforma que, bueno, que abans quan parlàvem de si els artistes moririen de gana o no, surt de manera tangencial, però que m'agrada molt, que és Flutter. Que Flutter és una plataforma que va, bueno, una eina que va crear sobretot Peter Sunde, que és un dels fundadors de Pirate Bay. I quan tu et registres a Flutter com a usuario, has de dir que faràs una aportació mensual a Flutter. Posem-ne que crec que el mínim són 2 euros. Llavors et pots afegir a Flutter com a usuari, com jo, que no faig ni música, ni faig pel·lis, ni res, o puc fer com a artista. Llavors el Flutter té com una espècie de botonet, com el de Facebook, né? De I Like It, que tu pots posar sota de la cançó que vols que la gent es descarregui a la teva web, o del vídeo, o el que siga. I llavors la gent que som usuaris de Flutter anem navegant per la web i flategem els projectes que ens agraden, no? Li posem com el I Like de Facebook. Llavors els 2 euros que jo faig d'aportació mensual a Flutter, al cap del mes es reparteixen en tots els projectes on jo he fet
flategiat. Sí.
De fet, crec que és molt interessant això, és Flutter amb una T o amb dues?
F-L-A-T-T-E-R. O sigui, no, sense la E, perdó.
Flutter.
Ah, vale, aquesta mania de posar adreces impossibles, sí. Vale.
De fet, crec que ara mateix l'únic projecte català que hi ha és Sorxata Sound System, o almenys van ser dels primers i de fet van ser dels pocs que van començar a traduir el projecte al català.
Per cert, estan gravant a Islàndia. No és per res.
Tot porta a Islàndia.
Tot porta a Islàndia, fot un fred a Islàndia. En fi, però bueno, això, si no fera fred seria el paradís, per tant, més val que ho deixem estar. Sí. No, però això és molt... Jo penso que tot el tema del microfinançament, estic d'acord en això de la misèria, que realment ara els projectes són... arriben a un nivell de... poden finançar coses d'un volum, però no serveixen per finançar coses més enllà. Però jo cada vegada estic més convençuda que és l'element clau de futur, no? Perquè passa més enllà d'haver canvis legislatius, és a dir, què passa als Estats Units, per exemple? Als Estats Units, perquè l'Estat no s'ocupa de les coses que s'hauria d'ocupar, n'hi ha unes lleis per la filantropia molt beneficioses pels filàntrops, no? I aleshores, clar, allà sí que la gent deixa compte finançar coses, però no oblidem mai que això té l'altra cara, no? Que és que l'Estat no s'ocupa del que s'hauria d'ocupar, no? Però jo crec que a la llarga molta clau de futur està ahí. Està en què la gent decideix, no? Això de Flutter, per exemple, no ho coneixia, però m'encanta, no? Escolta, jo avui m'agrada aquest article, o m'agrada aquesta cançó, o m'agrada aquell vídeo, i li dono una part dels meus diners. I ja està, no? Jo trobo que això és molt interessant.
Sí, però hi ha dues coses. Una és Flutter, aquí està poc implantat, no? Això crec que ara mateix només tenim el Sorxada, potser tenim algú més, però no hi ha molts projectes així. Està més al nord d'Europa. Igual, jo estic d'acord, però crec que amb el crowdfunding, de fet a l'estudi es parla, no s'ha de perdre la part d'exigir a les administracions públiques que financin la cultura. I això és important. Que, de fet, és una de les crítiques que se li fa moltes voltes al crowdfunding, i també a l'estudi parlem d'això, no? De com fer per a que l'administració no es desentengui de la cultura, tot i que sí que és cert que el crowdfunding, per una banda, és més democràtic, és més horitzontal, i també et serveix una mica com a estudi de mercat, no? Si el teu projecte, que té una bona difusió dins del que cap, no rep ni un euro o rep només 10, pues segurament és que potser no interessa gens.
Jo crec que té un avantatge també, no? I en el cas, per exemple, de VilaWeb, que estem fent una espècie de crowdfunding particular amb el més VilaWeb, no? Que és que quan la gent passa a sentir-se part del projecte, això reforça molt el projecte. És a dir, altera la dinàmica interna del propi projecte, no? I genera un escenari nou en el qual no se sent massa parar, però t'exigeix més. Jo crec que això és molt positiu.
Jo crec que es retroalimenta. Ja per una banda, o sigui, abans has de tenir una comunitat, però la comunitat també s'enforteix més quan participa més directament, no? I per mi la part d'això de crear comunitat o de teixir comunitat a la xarxa és una part molt important de les pràctiques que tenim a la mateixa xarxa, tant a nivell de negoci com a nivell d'organització per motius més polítics. O sigui, i de fet et dona la capacitat d'organitzar-te amb gent afí o no afí, i que no ha de ser la teva gent amb la que tens contacte físic, que això... Bueno, a mi crec que encara em sorprèn a vegades, no? Com que sóc també molt de barri.
Molt bé, doncs amb això ens ha passat l'hora. Hem estat tota aquesta hora de l'internauta d'aquesta setmana parlant amb Gala Pin, activista de barri i de xarxa, membre de l'AEX. Hem parlat sobre el Fòrum de Cultura Lliure, www.fcforum.net, que s'està fent aquest cap de setmana a Barcelona. Com sempre, Gala, un gran plaer tenir-te i xerrar i seguir xerrant d'aquestes coses. El Martí Crespo també, com cada setmana. I com cada setmana us deixem amb una cançó, amb una de les cançons que els grups graven a l'Espai VilaWeb en uns acústics especials, i que podeu trobar totes elles a vilaweb.tv. En aquest cas és El País de l'Olivera, del Sobrin Pas, amb una versió bastant peculiar d'aquesta cançó del seu últim disc. Ens trobarem la setmana vinent a l'Internauta, com sempre, com cada setmana, des de fa ja tants anys.
Al país de l'Olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'Olivera. Al país de l'Olivera. País que dorm a l'era, hi ha polsim de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, parotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. al país de la infantesa. Hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles, al país que jo ara enyore. I guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques, nyapins banyats en sal, margallons entre baladres, peus descalços dins el mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges, llums despentinant tonades. Al país de cases blanques, al país de les rialles, hi ha raïm a les porxades, ametles i olives negres, i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres, hi ha llaüts i guitarrons, i la veu de les rondalles, pessigant les emocions. Al país de les rialles, al país de les rialles. Al país de la infantesa, hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo m'estime, hi guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.